A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 21 de juny del 2026, a les portes de Sant Joan. Avui, El Suplement revetlla la tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. A les 11, Marina Alaminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del Suplement, les nits de Marc Castellnou, bomber, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals, al GRAF, la unitat de bombers especialitzada en incendis forestals. El Marc Castellnou, que avui intentarem fer un retrat una mica diferent d'aquest bomber, segurament el més mediàtic que tenim en aquest país, l'home que més en sap de boscos i d'incendis. Avui un retrat també a través de les cançons amb el Marc Castellnou. Acabarem, com cada diumenge, aquest suplement amb el Demà ho deixo, amb el Roger Mas i el David Carabent posant les seves cançons. Ara El Suplement, l'actualitat amb l'Eva Compte, i de seguida també arriba, com cada diumenge, l'ofici d'educar. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I l'actualitat que passa avui per la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigint una universitat de Madrid i que ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que qualifiquen de vergonyosa i sense garanties. Diana Morán és la ministra de Ciència.
Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
La insinuació del jutge que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar la seva fuga també ha encès als sindicats policials, que li han demanat una rectificació. El PP, en canvi, parla de la Moncloa com un cau de delinqüents i ha aprofitat per tornar a demanar eleccions. De la crònica internacional, avui han de començar les primeres converses directes entre els Estats Units i l'Iran després de l'acord que van firmar tots dos països per mirar d'aturar la guerra. El vicepresident nord-americà J.D. Vance ja vola cap a Suïssa, on es trobarà amb la delegació de Teheran. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Això és el que ha dit Vance a Washington abans de pujar a l'avió.
Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
Per cert, que els combats al Líban seran, evidentment, el gran tema sobre la taula. L'Iran ha insistit que no avançarà en la negociació amb els Estats Units mentre Israel continuï bombardejant el país. De fet, ahir el règim va anunciar que tornava a tancar l'estret d'Hormuz tot just quan el trànsit de vaixells es començava a recuperar. En aquestes últimes hores, Israel ha matat 30 persones al Líban i des que va començar l'ofensiva ja hi han mort més de 4.000 persones. Tornant a casa nostra, ara ja sí, som a les portes de l'entrada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, un estiu que comença avui, i Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. Aquests últims dies, el Servei d'Emergències Mèdiques ja ha hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. Entre avui i dimarts, dia de la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de ponent i a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha vist per calor a la nit, també Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
I també destacar el risc d'incendi, que és molt alt en més de 150 municipis d'arreu de Catalunya. A tot això s'acaba el confinament per als 5 catalans afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a aquesta emissora que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
I avui, coincidint amb el solstici d'estiu, se celebren un centenar de països europeus la Festa de la Música, amb la finalitat de promoure la música de qualsevol gènere amb concerts gratuïts. A Girona s'hi fa la festa participativa Viu 21 Música, concerts en directe i gratuïts amb 38 formacions i 250 intèrprets en 8 escenaris repartits per diferents barris de la ciutat. Comença a les 5 de la tarda i ofereix concerts fins ben entrada la nit. A Lleida, la festa tindrà protagonisme als espais públics, també amb alumnes de les escoles de música i el Conservatori i també altres formacions de la ciutat. A Barcelona, el Museu de la Música fa jornada de portes obertes fins a les 7 de la tarda. S'hi poden veure totes les exposicions. I al Teatre de Sarrià, Cant Coral. I en esports, el Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB a la pista del València, 102 a 75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol acaba en empat l'Equador Curaçao 0-0. Ahir van jugar Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest matí es disputa el Tunísia-Japó. Demà a les 6 de la tarda, a Espanya, Aràbia Saudita, per cert, el Brasil, ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció arran de la lesió que va patir divendres. Més futbol, el Màlaga ha pujat a primera divisió després de superar l'Almeria a la final per 1-2. Tot això el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir divendres.
El suplement, amb Roger Escapa. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial. Festes, pintures i escultures van crear la imatge d'un rei que convenia ensalçar políticament. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Ella, Paulo Freire. L'educació no és només transmissió de continguts, sinó també testimoni ètic. Quan hi ha una distància massa gran entre el discurs i la pràctica, l'autoritat pedagògica es debilita, perquè l'alumnat i també els docents perceben la contradicció. Freire recordava que com a educadors ens hem d'esforçar per actuar amb coherència entre allò que pensem, diem i fem. La coherència absoluta és impossible, però la impostura acaba sent detectable. Justament això és el que fa temps que passa amb el Departament d'Educació. No es pot sostenir un discurs pedagògic positiu de valors de fons mentre les decisions i les pràctiques el desmenteixen constantment. La coherència que es demana al professorat quan entra a l'aula també ha d'existir en les polítiques educatives i en la manera d'exercir el poder. Quan el relat institucional entra en contradicció amb la realitat quotidiana dels centres, es deteriora la credibilitat, la confiança i, finalment, el mateix sentit de l'educació pública. Educar exigeix exemplaritat institucional, no només retòrica.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la professora Susana Soler i Sabanés. Malgrat la mala maró que hi ha hagut els darrers mesos al sistema educatiu, l'escola pública segueix sent la preferida. Les vagues no haurien passat factura si fem cas de les dades del proper curs. Lleugerament han crescut les inscripcions a la pública. En concret, a I3 la pública és l'opció preferida per un 67% de les famílies. I als instituts la xifra es dispara fins al 87%. S'acaba un curs convuls, amb continus estira i arronses entre docents, sindicats i el departament. I en fem balanç a la tertúlia de savis mestres. Ens acompanyen...
Agnès Vallvé, mestra i formadora d'educació emocional. Joan Maria Girona, mestre i escriptor. Autor de Vaig començar a anar a l'escola als 6 anys, Memòries d'un mestre. David Vilalta, mestre, assessor d'escoles, formador del programa Magnet i autor de Poesia d'ensenyar, testimoni d'un mestre enamorat de l'ofici. I Adelina Escandell, mestra i psicòloga, presidenta de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats, Rella. i acabarem amb Com Educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa. I avui a l'ofici d'educar tanquem curs amb la tertúlia de savis mestres. Comencem amb el Joan Maria Girona. La seva dèria és sobre la prohibició dels mòbils a les aules i sobre el recel al voltant de la IA. Reconeix que educar en una vida plena de tecnologia no és senzill i per això els adults busquen la solució aparentment fàcil, que és la prohibició. Però les conseqüències de prohibir, diu ell, poden ser més greus que l'objectiu que es vol aconseguir. I explica que hi ha alternatives també al Google. Fa una llista de plataformes alternatives que, diu ell, són més lliures, que no contaminen i que no creen dependència. I defensa també que la tecnologia actual ha de canviar els processos d'aprenentatge. De fet, fa uns dies, Joan Maria, benvingut.
Gràcies.
Llegia també d'un professor del Christian Oliver sobre la IA, si IA no, i ell deia que ha notat un retrocés en el procés d'aprenentatge, no? Ell deia que per culpa de la IA, per exemple, ja no es poden demanar treballs perquè poden haver-los fet amb IA, no? I ja sí, ja no, com s'ha d'ensenyar, com s'ha d'incloure la tecnologia en l'aprenentatge de l'alumnat?
Mira, jo crec que les tecnologies actuals ens obliguen a canviar també la manera d'ensenyar. Vull dir, quan jo ja fa 15 anys que estic jubilat i els últims anys jo deia al professorat de batxillerat que haurien de fer exàmens, si és que creien que l'havien de fer, que també és discutible, amb connexió a internet. Em miraven, doncs, com molt estranyats. Però jo crec que, i ara que hi ha la intel·ligència artificial generativa, aquesta que està a l'abast de tothom, realment el que hem de fer és demanar-los treballs que hagin de fer amb la intel·ligència artificial, que si no això ja no hem d'evitar, però amb unes postures crítiques. Clar, no és el mateix fer un treball que dir, escolta, busca què et contesten i tu valora sobre el que t'ha contestat aquesta veu que t'explica coses i llavors investiga, fes el teu pensament crític i evoluciona a partir d'aquí. Jo crec que això els hi hem d'ensenyar perquè els acompanyarà tota la vida, a no ser que apareguin coses encara més noves, no? Que això jo, evidentment, no m'atreveixo a dir-ho. Però si no els hi ensenyem, no és tant ensenyar com seria el tema de dels mòbils, el funcionament, que ells el saben millor que nosaltres, sinó el que hi ha darrere. I això, si no els ensenyem als adults, al professorat o a les famílies, ells ho els ensenyarà el senyor Google. I després ens queixarem de que ha augmentat molt la pornografia infantil i aquestes coses, és clar, perquè ho haurien hagut d'aprendre pel seu compte. I això, per això dic que la prohibició provoca que llavors, avui dia, encara que estigui prohibit, algunes famílies pensen que no se'ls ha de comprar cap mòbil fins als 16 anys, però és igual, poden accedir-hi. Algun company o una companya és molt fàcil, això ja és... Ja és inevitable. Per tant, el que hem de fer les generacions adultes és intentar ensenyar-los el que hi ha per dintre, com funciona, els perills que representa, els avantatges que té, i també això, hi ha aplicacions que intenten crear addicció i aplicacions lliures que no creen addicció. Aplicacions com Google, que gasta una quantitat enorme d'aigua i d'energia, i altres doncs, que en gasten molt menys. Aplicacions que no es poden modificar i altres, les lliures, que les pots modificar i pots fer-les. Per tant, cada escola, cada institut podria crear-se la seva pròpia IA i la seva pròpia aplicació per fer tots els treballs i totes les feines en línia que fan falta.
I tens la impressió que som davant d'una autèntica revolució que afectarà els aprenentatges i que s'ha deixat una mica els docents desemparats a veure com s'organitzen i que potser caldria des d'alguna banda que hi hagués, doncs això, una normativa, un com fer-ho, un com què sí, què no...
Evidentment, perquè és una cosa que ja hi és. Ja hi estem vivint amb aquest món i amb aquestes tecnologies. Jo vaig començar a treballar encara escrivia en màquina d'escriure, no? Evidentment, aquest canvi ha sigut molt fort i molt ràpid, i per tant, el professorat s'ha de buscar la informació i la formació pel seu compte. No hi ha suficient. Sí que hi ha formació, però te l'has de buscar una mica tu. Jo crec que no hi ha suficient per a tots els milers de mestres i professors que hi ha a Catalunya que puguin accedir a la formació necessària per poder ensenyar bé el seu alumnat.
Avui a l'ofici d'educar tanquem curs amb la tertúlia de savis mestres.
No suporto estar avorrit.
La de mestre és una feina que ens compromet, però també angoixa quan falten recursos. Coral Regí.
Avui fem tertúlia de savis mestres. Hem sentit ja el Joan Maria Girona. Ens acompanya també l'Agnès Vallvé, el David Vilalta i l'Adelina Escandell, que no us he dit hola. Benvinguts tots abans.
Hola, sembla que estiguéssim.
Agnès, anem amb la teva dèria. La dèria de l'Agnès gira al voltant de l'empatia, perquè si actues amb empatia t'equivocaràs menys, diu ella. En els seus anys d'experiència ha vist que davant de qualsevol situació la clau és entendre com se senten les parts implicades i el seu punt de vista. I l'ha fet servir a l'hora de relacionar-se amb els infants, amb les famílies i amb els equips docents. Què canvia amb una mirada empàtica?
Per mi ho canvia tot. O sigui, tu pots fer de mestre, ser molt bon comunicador, tenir molta pedagogia, fer moltes coses boniques a l'aula, però l'acompanyament ha de ser amb molta empatia per llegir, a veure què li està passant a l'infant, què necessita cadascú. Les famílies també, quan hi ha coses que se'ls ha de comunicar, el que és molt important és pensar, jo si fos la mare d'aquest infant, a mi com m'agradaria que m'ho expliquessin, no? M'agradaria que m'enviessin un mail i ja està, o m'agradaria que em citessin, que em parléssim, no? O, per exemple, famílies nouvingudes, no? Quan es fan entrevistes, hi ha el servei de traducció, que és gratuït, doncs tenir en compte de dir, ostres, sí que els hi parlem en català, però en moments així, que se'ls ha de dir coses importants als seus fills, amb matisos, doncs no costa res doncs demanar aquest servei, no?, amb temps i fer-ho bé, no? Jo estic acompanyant alguna família amiga i veïna, que són de Marroc, i a vegades l'he acompanyat a l'escola, l'he acompanyat a inspecció, l'he acompanyat a serveis socials, i ella em diu, quan vens amb mi em tracten diferent. I això a mi em fa molt mal, diguéssim, perquè hi ha una mica també de racisme institucional i veus moltes coses, no? I penso això, no?, que t'equivoques molt menys si tu ets capaç de dir, ostres, aquesta família que és de fora, que no acaba d'entendre a lo millor com funciona l'escola, o que tenir en compte tot això, no?, i amb els infants cada dia, no?, diguéssim, perquè ara això hi ha nens que viuen desnonaments, pobresa a casa, no?, o violència de gènere i situacions que no poden dir ni a quina escola van, no?, hi ha nens que estan com amagats. Tot això els influeix després de l'aprenentatge, a la classe, i llavors a vegades hi ha mestres que són molt... Bueno, no participa, bueno, és que és un gandul, no? A veure, mirem què li està passant, preguntem-li, a vegades fins i tot la tonteria de preguntar a un nen per què no vol fer una cosa i és que es troba molt malament. I és una tonteria, però a vegades ja traiem conclusions. Llavors aquesta empatia és el puntet de més que jo crec que un bon mestre ha de tenir.
El meu dubte és si amb l'escola actual, que hi ha tanta diversitat, que hi ha tantes necessitats diverses, que hi ha tantes divergències neurològiques, el docent té capacitat per tenir empatia per tanta casuística diferent, no?
Jo crec que l'empatia l'has de tenir, el que passa que a vegades no tens les eines ni el coneixement per poder acompanyar tanta diversitat, tants casos diferents, les discalcúlies, dislèxies i trastorns de tota mena que ja s'han diagnosticat, no, que ara n'hi ha molts, i això sí que és complicat realment de saber a cadascú què necessita, com aprèn, no, fer-ho accessible a tots, és complicat. Ara, l'empatia de dir, ostres, li està costant i li faig costat i li intento fer més fàcil o acostar-m'hi o ser flexible, això jo crec que sí que ho hem de tenir, perquè és que si no patim tots al final. O sigui, pateixen els infants, però al final també pateixes tu, perquè els infants no estan
bé. Dius sobretot que és clau també en la resolució de conflictes, no? Que ja s'activen protocols, s'activen coses, però que en la resolució de conflictes l'empatia hauria de ser un element clau.
Clar, perquè els protocols, si els llegeixes bé, estan molt ben fets i parlen de la reparació, d'escoltar les dues parts, no sé què. Però jo, per exemple, ara estic acompanyant aquesta família amb un protocol que ha arribat fins i tot a Degaia, o sigui, una cosa molt petita s'ha extès així, i han fet moltes coses, però a la família d'aquest nen ningú l'ha trucat, ningú ha anat a veure aquest nen, ningú ha escoltat la seva part i estan atenent a tota la resta, no? I dius... o sigui, està molt bé els protocols, però ostres, totes les parts, tothom ha d'estar, no?, ben acompanyat. Jo trobo que és que, si no, perdem la humanitat. O sigui, tants papers, han de fer informes, han de trucar aquí, trucar allà. Però i les criatures i les famílies, qui les cuida, qui les acompanya, els explica bé.
Avui a l'Ofici d'Educar, la tertúlia de savis mestres.
No m'agrada aprendre només per aprovar exàmens.
L'escola no només ha d'ensenyar coses, sinó que ha d'ensenyar a ser i a conviure. David Vilalta.
Doncs la dèria del David Vilalta és precisament que es pot ensenyar exercint violència i de forma autoritària, o es pot ensenyar amb escolta, comprensió de l'altre, argumentant, gestionant les emocions i amb consciència que estem educant ciutadans. De fet, tu expliques que ensenyar amb violència, això és curiós, és més senzill que fer-ho de manera pacífica i democràtica, que és més complex.
Sí.
explica-m'ho això.
Un exemple, perquè és molt subtil tot això, eh? No hem de pensar que sigui algú que arriba allà amb un garrot i pega, eh? No, és subtil. I hi ha molta violència simbòlica, eh? Mira, diumenge al vespre, alumnes de quart d'ESO tenen examen de socials el dimarts sobre la Guerra Civil i el franquisme. El diumenge al vespre, no sé què li passa a la professora, que envia un correu i diu que l'examen és dilluns. Per mi això és un acte de violència. No s'ha preocupat de preguntar a cap alumne si li va bé o no li va bé, per exemple. I aquí segurament que entraríem en un altre meló ben gros. Però igual hi ha alumnes, com és algun cas que jo conec, que tenien pensat el dilluns repassar-se una part de l'examen, no? En canvi, es queixen el dia que els hi posa l'examen, però és igual, s'han pogut queixar i prou. Per mi, això és violència, saps? Perquè després direm que volem educar ciutadans, però què estan aprenent realment els ciutadans que volem educar? Que jo puc prendre les decisions com em vingui i quan em doni la gana, sense tenir en compte l'altre. I potser aniré a fer una conferència sobre
l'empatia.
Crec que és el problema que tenim avui dia.
Llavors, a qualsevol professor o mestre que ens pugui estar escoltant, què vol dir educar de la manera que tu proposes? Què seria no educar amb violència, sinó educar amb una actitud pacífica?
Sí, jo crec que tant en Joan com l'Agnès ja ens han donat pistes, no? O sigui, d'entrada, si penses en la prohibició, saps que la prohibició educa poc. I d'altra banda, la empatia és que és bàsica, no? A mi m'encanta parlar de la distància curta. Quan ets un professor i et quedes darrere la taula, o et veus els alumnes des de lluny, ja has perdut moltes coses, saps? Llavors necessitaràs autoritat, reclamaràs tenir un estatus com la policia perquè et facin cas, que tampoc te'l faran. Perquè l'educació, bàsicament, és un tema de relacions interpersonals. I en aquestes relacions interpersonals tu aportes el teu coneixement i acompanyes els alumnes a que puguin omplir les seves motxilles. Val? Llavors, fixa't, tot el que hi hagi a l'aula. A l'aula es pot parlar dels problemes personals que tingui, encara que haguem de perdre 10 minuts de la classe, per exemple. Perdre. Jo no crec que sigui perdre. Al pati hem tingut un conflicte, però com que toca mates no en podem parlar. No? I llavors jo vaig a la sala de profes i dic, és que a la meva classe no hi ha conflictes. No? Però és que si tu dones lloc i espai perquè això es parli, l'altra cosa que necessites és que els alumnes aprenguin a escoltar i a veure que aquella reacció seva podia haver estat una altra. I altres companys poden dir que han tingut una altra. I això no és només pels conflictes, també és per aprendre a sumar.
Avui a l'Ofici d'Educar tanquem curs i ho fem amb la tertúlia de savis mestres.
Deixa'm que m'equivoqui, estic aprenent.
Els docents hem de sentir empatia cap als infants, els companys i les famílies. Tenim el deure de guanyar-nos la seva confiança i fer-los sentir que som un equip. Agnès Ballbé.
I ara parlem també amb la Adelina Escandell. Ella és mestra, és presidenta de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats Rella. Participa també en el Consell de les Persones Sàvies del Museu d'Història de Catalunya i en el projecte Abril de la Fundació Neus Català, i va ser senadora en l'anterior legislatura. I la dèria de l'Adelina és la coeducació. La coeducació, ella forma part del grup de coeducació de Caladona, que fa 50 anys
ja van fer les primeres jornades on es va definir què és la coeducació. Diu la Dalina, coeducar és educar, perquè no hi ha educació sense coeducació. De fet, tu has treballat amb grups de mestres preparant materials de coeducació per aplicar-la a l'aula. Fa molts anys que en parlem, per tant, però encara hi ha molta feina a fer a les aules, no?
Molta. Se n'ha fet molta en aquests anys. Aquest any celebrem els 50 anys de les jornades feministes, no? Que és on va sortir aquesta frase que a mi és una frase que m'ha acompanyat tota la meva vida docent, no? Posar aquest tema perquè fa 50 anys vam començar amb escoles mixtes, que no coeducatives, i vam anar veient que no era el mateix tenir nens i nenes junts a l'aula que fer una escola coeducativa. Avui estem parlant d'escoles feministes, o sigui, ja fem un pas més. Però, bueno, si aconseguíssim fer una verdadera coeducació com ens manen totes les lleis que tenim aprovades, perquè fa 50 anys no teníem cap llei a favor, però ara les tenim totes. Les estatals, ja no parlo de les més mundials, però les estatals, les de Catalunya, decrets, no sé què, però no s'arriba a implementar les aules.
Què seria una verdadera escola coeducativa? A grans trets, perquè ens fem una idea.
Primer, que posem... Ho hem anat dient de diverses maneres, que posem l'infant en el centre de la vida, la vida en el centre. Perquè el feminisme el que vol és posar la vida en el centre, canviar tot aquest sistema patriarcal i capitalista que va buscant el benefici a curt termini i no posar la vida, no? La vida de les persones, la vida del planeta. Això seria una verdadera escola coeducativa. Això implica replantejar-ho tot, replantejar com fem les classes, no des d'aquest autoritarisme mal entès, no? L'autoritat la tenim, perquè som persones adultes, perquè estem formades, això no ens ho treu ningú, però es pot exercir de moltes maneres, repensar els espais, repensar les dinàmiques, donar temps real perquè l'alumnat pugui parlar, decidir, participar, tot això seria una escola. Revisar currículums, per descomptat, tot això seria una escola coeducativa.
I què sou, Rella, i què feu? Perquè
Rella, com has dit, som una associació de mestres i professorat jubilat, que l'any passat va fer 15 anys. Diem mestres i professorat, però qualsevol persona que hagi treballat en un centre educatiu i té bona cabuda. Llavors hi ha des d'activitats festives, perquè estem jubilades i jubilats i ens ho mereixem, no? Anar d'excursió, anar a visites culturals, a fer anglès, però també hi ha un grup que ens seguim dedicant a debatre sobre temes d'educació. Llavors ho revertim al Diari de l'Educació, on ens demanen... Bueno, seguim reflexionant.
Teniu la impressió, t'ho demano a tu i us ho demano a tots quatre, que aquesta expertesa que teniu d'haver passat tants anys a les aules i haver viscut tantes coses, tantes etapes, esteu aprofitats o desaprofitats? Com ho viviu, això? Què sentiu?
Des del meu punt de vista, jo penso que estic aprofitant tot el que sé i ho intento revertir. Fins fa poc anava a fer assessorament a dos instituts. I ara, doncs, entre escriure i fer alguna xerreta i tal, viure sempre amb el món, en contacte amb el món de l'ensenyament, i veus que sí, aquesta petita experiència serveix perquè altres, doncs, puguin reflexionar i puguin reinvertir. Ara, si pensem en l'administració, no, l'administració desaprofita totalment a les persones que cada any es jubilen. Això està desaprofitat perquè no hi ha cap alternativa, cap a al·licient, l'han de muntar de manera privada, com els de Rella, però que l'administració no animi a aprofitar, no.
La resta, esteu aprofitats o desaprofitats?
Jo estic bastant d'acord, eh? Jo, de fet, em vaig apuntar a Rella quan em vaig jubilar perquè vaig pensar, tot això que sé, tot això que he viscut, tot això en què he participat, com ho puc revertir? Que no vagi a la paperera, perquè et sents com a ciutadana, no com a mestra, com a ciutadana, dius, el sistema ha esmerçat una quantitat de recursos perquè jo, home, jo les meves hores també, no? Però bueno, hi ha una part de... I dius, i tot va a la paperera, i va ser pel qual em vaig apuntar a Rella per seguir tenint contacte i tot això, però l'administració no els interessem gaire.
Jo considero que som un valor afegit que es perd per les clavegueres, perquè, mira, i crec que és una part dels problemes que hi ha avui dia a l'escola, eh? Perquè tot aquest coneixement que s'està posant aquí sobre la taula es podria aprofitar fent un traspàs amb els companys que arriben nous al sistema o que, saps? I això ens busquem cadascú la vida, ens busquem escoles i ho fem de forma individual. però es podria organitzar.
Sí, jo també estic d'acord, perquè jo he tingut la sort, suposo que vosaltres també, de jubilar-me als 60 perquè tenim aquestes condicions laborals. Però, clar, jo vaig haver de decidir tot o res, no? És com, penses, home, jo amb 60 m'ho estic passant molt bé treballant, m'agrada molt, però el ritme que portem i emocionalment la càrrega és molt, molt potent, i per tant, si tens l'opció de jubilar-te, doncs molt agraïda. Però és veritat, com dieu tots, que a mi m'hagués agradat, per exemple, continuar acompanyant mestres, com mestre de mestres, no?, de, doncs, no sé, amb l'experiència que tenim, amb tot el que hem viscut, crec que podem ser molt, molt bons acompanyants de mestres amb les situacions tan dures que hi ha ara, no?
Jo vaig poder viure, em vaig jubilar el 2010, i fins a la Covid vaig estar fent gairebé com tot l'horari, perquè el triava jo, però fent feines amb instituts i escrivint i fent xerrades. Després això ha baixat, però recordo aquells anys molt content de que m'estaven aprofitant.
Si és mestre tota la vida, sí, no?
Sí.
Sí.
Sí, sí, crec que sí. Sí, 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 sí. Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
M'eduques per ser lliure.
Com un mestre pot atendre a l'aula situacions de TEA, dèficit motriu, TDAH, trastorns emocionals i altes capacitats a la vegada? És terrible, i tot això vol dir formació. A Fran Carbonell.
És el moment, aquesta tertúlia de savis mestres de l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, de posar temes sobre la taula. Deia jo en començar que, malgrat el malestar, les vagues, l'estira i arronsa entre administració i docents, doncs la pública segueix sent la preferida, no? I hi ha dades que ho avalen, no? Llavors, a què ho atribuïu, això? A què és una qüestió de militància, a la proximitat dels centres, a un tema econòmic, al projecte educatiu que ofereix la pública? Què penseu?
Jo crec que potser és la que està més propera a l'habitatge i a on viu la gent. I no sé, perquè sí, la concertada, la privada, és una mica elitista, encara que no ho sigui del tot, i això també pot ser que fa que, segons quina mena de famílies, doncs els hi sembli que és un lloc que no convé per socialitzar-se, per tenir relacions i per trobar companys i companyes, potser no és el lloc millor. Ara això no ho pensa l'administració, perquè es tanquen més aules de públiques que de concertades.
Sí. A mi el que em fa pensar és: i per què l'administració no s'ho apunta i actua en coherència, no? Vull dir, per què no destina més recursos i més diners a la pública, perquè és la que realment aporta aquesta igualtat d'oportunitats?
En aquest diàleg entre l'administració, que vosaltres parleu de l'administració, i els docents, què creieu que està faltant perquè hi hagi confiança, perquè costi posar-se en sintonia, costi arribar a acords? Què creieu que està faltant? Vosaltres heu passat molts anys, jo no sé si heu viscut èpoques. Què es va fer? Us vau sentir escoltats, no? Com us recordeu, les èpoques?
Home, vam passar la vaga, que era el 88.
Els 80,
em sembla, sí, que va ser el 88. Vam passar una època molt forta, que va, sí, ser tot l'Estat, sí, però després a l'Estat van arribar a un acord i a Catalunya no hi vam estar d'acord i vam seguir. Sí. I va ser, jo crec, que un mes terrible, perquè, sí, el descompte, jo tenia dos fills petits i... Sí. Però, bueno, ens en vam sortir en aquell moment.
A la nostra escola, el primer material audiovisual que va arribar va ser, perquè saps que vam aconseguir que dels descomptes una part, sí, revertís de material, sí, per les escoles,
sí, sí,
doncs va arribar una tele gràcies als descomptes de la vaga.
Jo crec que els mestres i el professorat no se senten ni cuidats ni valorats. Jo he treballat 40 anys, suposo, com el que esteu aquí. No m'han avaluat cap dia ni cap vegada. Per tant, una persona que està fent una feina, i és una feina que ens implica de cap a peus perquè és relació amb persones, necessita que algú li digui: o estàs fent bé, o amb això t'equivoques. Però si no et diuen ni cosa ni l'altra, al final et perceps que passen de tu. I això desanima i desil·lusiona i cabreja.
L'altre dia el meu company, un dels companys de Rell, el Quim, deia: la Núria Parlon sempre cuida i sempre dona la raó als Mossos. Nosaltres no tenim mai una consellera o un conseller que ens sentim cuidats i que ens doni la raó. Mira la diferència.
És que les decisions ens venen de dalt i de cop i volta. I la majoria de vegades ens n'assabentàvem pels mitjans abans que els directors ho sàpiguen, no? I això et crea una impotència. A més, durant tots aquests anys, que jo n'he treballat 38, doncs van canviant les coses cada dos per tres, i la nomenclatura i tot, i et sents que dius, bueno, i qui decideix això? Des d'un despatx no venen a mirar la realitat que tenim? I a aquesta escola li ha tocat, doncs, un AIS, una aula integral de suport, i te la col·lomen allà i has de reorganitzar tot l'edifici perquè una aula va dedicada a això, i, o sigui, tot et ve, pum, però per demà, saps? I és com, no sé, una falta de respecte tan gran. I et diuen, no, feu com vosaltres vulgueu, però després les formacions des de dalt, ara tothom d'informàtica, i des de la gent que té P3 fins al sisè, tots la mateixa formació, tot, quan l'escola potser en aquell moment necessita una altra formació. O sigui, són decisions que contínuament et van matxacant, no? Perquè dius, ostres, que no em tenen en compte, no m'escolten, no sé, no hi ha escolta activa.
Jo crec que es veia venir, eh? Però es veia venir de fa molts anys. Molts, no és de fa 3 ni 4 anys. Sí. Fa molts anys. Però jo també vull dir, dintre que és un tema molt complex, jo també voldria dir que és que... perquè conec professionals molt bons que s'han cremat, i els han cremat, els propis companys. I jo crec que l'educació en aquests moments necessita un canvi profund o un debat profund sobre què és ser mestre avui, saps? Perquè no pot ser mestre avui com s'era fa 10 anys. I el gran problema que hi ha és que hi ha gent que no està disposada a canviar.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
No m'expliquis coses que no em serveixin per la vida.
Els resultats de les proves han de ser un diagnòstic per millorar, no per culpabilitzar-nos que les coses es fan malament. Coral Regí.
Doncs m'ho heu servit amb safata fa un moment. A mi m'agraden molt les expressions populars i avui diem que mirem els ulls de poll del sistema educatiu, si us sembla. I un dels ulls de poll del sistema educatiu me l'heu posat amb safata perquè era el tema Mossos a les escoles. Ah. I no només Mossos a les escoles, Mossos infiltrats a les trobades de mestres preparant, no? Què està passant? Què falla del sistema educatiu que han d'intervenir els Mossos? O sigui, ens diu que... No, feu que no amb el cap. Poseu cullerada, va.
Home, no fa cap falta. Això d'infiltrar dues mosses en una assemblea, això és una tonteria. Perquè avui dia, amb la tecnologia que ja poden saber el que estan parlant en una assemblea sense que hi entri ningú. Jo crec que van a fer com... la broma, van a fer pràctiques i els hi va sortir malament perquè es van descobrir. L'altre és més complexa perquè hi ha direccions que tenen por de no poder controlar l'entorn. Per exemple, que a l'entorn hi hagi molt de tràfic de drogues, que a l'entorn hi hagi molta violència. I això a vegades els hi fa pensar perquè a algun director això li ha agradat dels Mossos. Ara jo crec que realment sí, un equip no directiu, sinó tot un claustre funciona correctament, pots acollir, entendre, escoltar i saber el que passa. I realment, jo he treballat 12 anys a la mina i uns quants més a Sant Roc i no hem necessitat mai cap mosso que ens vingués, i hi havia coses una mica greus que passaven a fora i a dins, però crec que és donar mala imatge de dir al professorat no pot. No, el professorat pot si ho fa, com deia el David fa un moment i tal, o com deia també l'Agnès, no?
És que jo li posaria un zero a la política de comunicació del departament, saps?
Perquè... Estem posant notes ja.
Sí, mira, és que, aviam, jo recordo que, per exemple, teníem un alumne que hi havia un ordre de distanciament amb el pare i havíem parlat amb els Mossos d'Esquadra i havíem establert estratègies. I més d'una ocasió ho hem fet, això. Mm. Bueno, ja està. Ara... això no té res a veure amb que em diguin que posarem Mossos d'Esquadra dintre l'escola. No. A l'escola, les decisions les pren la direcció i el claustre. No? I és com a la universitat, oi? Que la policia no pot entrar al campus? Doncs a l'escola tampoc.
No? És que és surrealista. És surrealista. A l'escola estem per educar, per acompanyar. No una persona vinguda de fora a fer què? Amb quin objectiu? Ja ho farem a dintre. I els problemes de fora, ja els resoldrem a fora. I si un dia hem de trucar a la Guàrdia Urbana o als Mossos tots, hem tingut una situació al carrer i hem hagut de trucar i han vingut de seguida. O sigui, a més, què estan dient? No, en aquest sentit, no ens hem sentit desemparats, no? Que de situacions hi ha moltes a la vida, vale? Però a dintre necessitem educadors i educadores de carrer, necessitem psicopedagogs i psicopedagogues, necessitem uns perfils que ens ajudin a tot el claustre a acompanyar a segons quins perfils de criatures. El mosso, per què? La mediació que diu la consellera, ja la sabem fer a l'escola, ja, que ens formin amb això si volen.
Jo tot totalment d'acord. A més, hi ha una figura que es diu el mosso de barri, que a l'escola ja hi té contacte directe, o sigui que qualsevol cosa tu pots contactar, venen de seguida i t'assessoren i ja està. I jo estic totalment d'acord que hi ha d'haver altres professionals, com més educadors o més educadors socials o treballadors socials i sobretot més psicopedagogues.
Jo només volia dir, afegir que l'escola l'han de sentir l'alumnat com un espai segur i de confiança, i això els Mossos a vegades no ho donen. Vull dir, la meva dona va ser directora en una escola de Nou Barris i a vegades venien Mossos per la DGAIA buscant nanos. No els va deixar entrar mai. A l'escola és un lloc segur. De fora ja ho fareu.
Avui a l'ofici d'educar, tertúlia de savis mestres.
Té una escola que m'estimi.
Doncs més ulls de poll del sistema educatiu, que si les ràtios massa elevades, que si dificultats amb la inclusió, que si sous baixos, que si falta de consideració dels docents, que si nivell i resultats educatius baixos i tancament de les públiques a favor de les concertades. Per vosaltres, de tot el que hem dit, què ens estaríem deixant, no? Què hi afegiríeu d'aquests ulls de poll del sistema educatiu? Què és per vosaltres allò més... Silenci.
Sí, et costa trobar el que és més greu.
Sí, perquè és que no, en ciències socials mai hi ha una causa i una conseqüència, i en aquest cas jo crec que tot això que has dit, clar, a mi el meu ull de poll és que es prenguin en sèrio el tema de la coeducació i que compleixin les lleis que tenim escrites, per exemple, perquè això ens ajudaria bastant amb temes que parlem de convivència, participació, amb tot això. Però tot va lligat.
Jo posaria l'accent a les ràtios, perquè jo a l'última escola que vaig estàvem a 27 i 28 i amb espais que no estan adequats a tanta gent i amb la inclusió, que és molt complicada.
Jo també estic d'acord amb el meu punt. Les ràtios han de baixar. Si no, no es pot atendre a l'alumnat actual. Amb 15 alumnat per alumnes a cada aula n'hi hauria prou. I després que els mestres i professorat ha de sentir-se recolzat o per l'equip directiu, per la inspecció o pel departament, sobretot, que no se sentin vigilats i acusats, sinó recolzats per la feina que fan, que poden cometre errors, tots en cometem, però això no òptia que no s'hagin de sentir recolzats.
Jo el que em sembla és, primera, que els polítics no pensin l'educació en terme de 4 anys, sinó que la pensin amb uns terminis més llargs i que no la redueixin a xifres i fotografies. Perquè superar els problemes que tenim avui dia és molt complex. Encara que hi hagi punts d'acord, punts de trobada, no? Pensar una escola coeducativa jo crec que connecta molt amb moltes de les coses que jo penso, no? I, per tant, primera idea, els que sou responsables de que l'escola pública funcioni, penseu l'escola pública amb un termini de 15 anys, però comenceu a posar coses ara. I, per tant, feu una planificació que la gent vegi que això té cara i ulls i us comprometeu i la gent es comprometrà. Ara, paral·lelament, també penso que hem de repensar quin és el rol del mestre i quines són les seves funcions.
Avui a l'Ofici d'Educat, tertúlia de savis mestres.
Estic perdut. No sé què vull ser.
I com que s'acaba el curs, hi ha un costum que genera força controvèrsia, que és els regals als mestres, no? Diríem que baixem a lo quotidià, a lo prosaic, del dia a dia. Hi ha centres que s'ha prohibit perquè passa de ser una cosa, doncs, perquè vols agrair a ser una obligació entre famílies, no? Us van fer regals en els vostres anys de sí?
Sí.
I què penseu? Us fan sentir còmodes, incòmodes? Què en penseu
d'això? Depèn, no? Però jo he rebut regals molt bonics, tipus un pot amb cartes així cargolades, una de cada infant, que s'han posat d'acord les famílies, regalen un pot de vidre ple d'agraïment, no? O, per exemple, una tassa que han posat un dibuix de cada nen petit o així. Bueno, tonteries que són molt valuoses perquè les han fet entre tots i ho han fet els nens, no? Jo que aquest tipus de regals trobo que és molt bonic, tot i que les famílies han de posar d'acord i, clar, no sempre és fàcil. I després, a vegades, sí que he rebut regals d'alguna família, doncs, nouvinguts o així, que estan superagraïts i que per la seva cultura doncs, et volen fer un regal, doncs, jo què sé, un moneder, jo què sé, saps? I com que ho fan des del cor, no m'ha fet sentir incòmode, la veritat.
La resta?
I a l'escola...
Digues.
No, jo a l'escola que treballava ja teníem per norma, explicàvem que no n'acceptàvem. Una altra cosa és aquests llibres que feien de dibuixos de tot l'alumnat quan s'acabava el curs, sobretot amb els més petits, amb els més grans costava. Però bueno, jo crec que no hi ha d'haver, perquè com moltes coses es treu de mare. Aquests detallets d'agraïment, bueno, pues, ja està bé i ho agraeixes i punt. Però clar, quan veus que compren i que tothom ha de posar no sé quan, dius, però què estem fent? Estem fent la nostra feina. El que volem és que se'ns reconegui la feina i que vinguin les famílies i s'acomiadin i et donin les gràcies, jo crec que... I que facin que la criatura s'acosti, no, a la primària i que passis bon estiu i hem passat un bon curs, o sigui, amb això dius, ai, que bé, hem acabat el curs, ja està.
Té més valor, té més valor.
Clar. Un altre dels, digues.
Jo als anys 70-80 hi havia més el costum i realment em feien regals i jo sempre els deia que no feia cap falta i anava així, sí, regals, bueno, més senzills, però vull dir que em feien això a primària, a secundària veig que ja aquest costum ha baixat moltíssim i sempre dèiem, no cal i la nostra feina ja està ben pagada, bueno, això de fin, però ho dèiem i ja no cal.
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I tornem la setmana vinent amb els errors adults segons Francesco Tonucci. Us deixem amb Diana Morba, text de plàtan. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador. I fins la setmana vinent.
Fins aquí l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa al suplement. Fem una pausa i de seguida tornem.
Vols veure el meu castell de trèvols i diamants? No tinc més cors, els he anat donant. No facis cas del tren que està descarrilat. Va intentar fugir amb un soldat. Digue'm si molesto, detesto les sobres. Puc saltar-me les postres si ocupo massa espai. Callats. He preparat el te, però no t'has presentat. T'has cansat de mi o només vols jugar? Digue'm si m'evites, m'excita quan et sento lluny amb els
El suplement, amb Roger Escapa.
Uf!
Em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Mariola Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat, a la setmana tràgica, amb Antoni Rodon i en Ion Sindreu vam comentar com es viu el Mundial en un dels països on es juga, els Estats Units, que de fet és un país on, a priori, hi ha poc interès pel futbol.
Pels amics i familiars que tinc als Estats Units em diuen que el gran tema del moment és el Mundial, eh? Que es veu que és una cosa molt estranya, però no, perquè, com bé sabrà bona part de l'audiència, el futbol, el soccer, que li diuen allà, en general als Estats Units és un esport més de segona categoria, que molta gent juga, sobretot esport femení. És veritat que en els últims anys ha anat creixent, però quan hi ha el Mundial la cosa canvia i estan tots com una mica bojos.
Però, és a dir, els americans han comprat el Mundial? L'estan consumint també els nord-americans?
Bé, clar, jo conec alguns casos concrets, però sí, per exemple, en el cas de Washington, que hi tinc familiars, segons em diuen, sí, bastant. Se celebren festes privades, festes, es s'atura tot per veure els partits, sí. I una mica em sona també de quan jo hi vivia, que és potser l'únic moment en el que veus que el futbol genera un interès popular.
I ens van visitar també tres parelles per compartir amb nosaltres les seves peticions de matrimoni atípiques, diguem-ho així. Una és la del David Moreno i la Cristina Raya, una història de terror que finalment es va acabar convertint en una història d'amor. Així va ser aquesta petició.
Com t'ho va demanar?
És difícil saber per on començar, eh? A mi em va dir el jefe d'allà que havia de fer unes fotos per promocionar l'espectacle, no? Llavors, doncs, anaven dos actors més i jo. I vaig dir... Vols que porti el vestit de núvia de la meva germana? Que així farem com una família? Ah, sí. I clar...
I et vas caracteritzar de zombi, eh?
Sí. De cop ja em van agafar, em van emportar i va començar una història des del punt que llavors era la biblioteca de l'Hotel Kruger, on em començaven a dir que havia de fer un viatge per l'hotel perquè hi havia algú que em volia donar un missatge.
I de cop apareixia jo a la recepció, que és el lloc on ens vam conèixer, i allà és on li vaig dir, mira... Aquí et vaig dir lo de usted me recuerda a mi difunta esposa, espero que difunta d'aquí els dos molts anys, però m'agradaria que això passés.
Sí, li vas dir, vull que siguis la meva difunta esposa fins al final.
Exacte.
I a l'Eclipsi vam descobrir les nits de l'experta en comunicació Andrea Vilallonga, que es va donar a conèixer per les seves classes a Operación Triunfo. I entre cançons es va obrir per explicar-nos la seva joventut com a mare de dos fills.
Que el segon fill realment et va canviar la vida, o et va salvar la vida, no?
Que és diferent, exacte. La primera me la va canviar. Vas tenir un avortament entre els dos, o sigui, realment va ser aquest voluntari del qual me n'apareixo molt. Vull dir que és una cosa que tinc aquí clavada que...
Sí, encara hi penses?
Sí, encara hi penso. I llavors quan un any després que veus, és que no es pot tenir sexe amb mi perquè me quedo embarazada.
Home, si només tens sexe
ara ja
les
no,
vegades...
Ara ja no, que... T'imagines tres?
Sí, bé, per què et va salvar la vida?
Perquè jo estava en una depressió molt, 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 molt gran a nivell personal, professional, era la meva vida, un caos absolut. No sabia molt bé què fer, i però una cosa és la vida que t'han dit que tenies que tenir, l'altra és la que estàs vivint, l'altra és l'expectativa, és un rotllo. I ja tenia una depressió molt gran, una anorexia nerviosa, i estava començant el tractament, i em vaig quedar embarassada. I llavors vaig dir, no, aquest nen no pot venir amb una mare així.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web, com sempre, catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
HBO Max, demà arriba la tercera temporada de La Casa del Dragón. These are turbulent times. Rhaenyra's coming. You're no longer safe. La temporada inclou una de les batalles més grans de tot l'univers Joc de Trons i ens presenta els dos bàndols de la família Targaryen més enfrontats que mai i amb una gran guerra a punt d'esclatar el regne. Los Angeles. It's a big city. But it gets lonely. I have to stay busy. Start your engines. I Apple TV, la segona temporada de Sugar.
El neo-noir, protagonitzat per Colin Farrell, torna amb un nou cas seguint el germà gran d'un prometedor boxejador local, mentre alhora continua la recerca de la seva germana desapareguda. Una investigació que de seguida involucrarà una conspiració que ocuparà tota la ciutat.
I al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García.
L'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar és un homenatge, com es pot endevinar pel títol, a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui a funció a les 6 de la tarda.
Bon dia, Sònia Delofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són pel Baix Empordà. La primera, la Fira del Solstici de Santa Cristina d'Aro.
Una jornada plena d'energia, misteri i tradició amb activitats i tallers d'esoterisme, mercat artesà, rituals i l'arrossada silvestre. Una experiència única per connectar amb la natura i celebrar l'arribada de l'estiu d'una manera especial. La fira estarà oberta de les 10 del matí a les 9 del vespre i l'activitat es concentra a la Pineda del costat de l'Espai Ridaura. Per exemple, a les 11 hi ha l'espectacle de contes familiars, a les 12 el ritual de tambors i els tallers de bruixes, a les 6 de la tarda el taller d'espelmes i varetes màgiques i la xerrada de llegendes de la Vall d'Aro i a les 8, per acabar, la Kerlarre. Totes les activitats són gratuïtes, menys el dinar i cal inscripció prèvia al web municipal o a través de l'app Santa Cristina d'Aro.
I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant Sarau de Fontanilles.
Situat al carrer Major, número 5, a tocar de l'església, entre el Mas Bec i el Safreig, un restaurant que posa en valor la cuina de sempre, honesta i de territori, amb una mirada actual, però sense perdre l'essència. Són especialistes en esmorzars de forquilla i platets per compartir, elaborats amb producte de proximitat, sostenible i de qualitat. El gestionen tres cosins i diuen que hi fan el que els agrada i el que els defineix amb il·lusió, esforç i ganes de crear un espai proper i acollidor. I podem tastar les croquetes de gambes, l'amanida de maduixes, formatge de cabra i nous, la crema freda de pèsols amb mató i cansalada, la galta de porc amb parmentier i crema de ceps, el pollastre amb escamarlans o les costelletes de conill arrebossades, de postres, flam de recuit, pastís de formatge o xuxó a la brasa. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert de dijous a diumenge, de les 8 del matí a les 3 de la tarda i divendres i dissabtes també a la nit.
Una proposta que sona així.
Tantes voltes que ja no sé ni on parem. Hem baixat de la Nòria per seguir des del Dragon Khan i això mareja.
Perquè podem acabar el dia al concert de Miquel Abres a la Bisbal d'Empordà.
A les 10 del vespre, l'Espai Cultural 13-15 del Passeig Marimon Espré. Miquel Abres és un dels artistes puntals del país amb una llarga trajectòria musical. El caracteritza aquesta veu trencada, la plasticitat de les melodies i la presència constant de la guitarra acústica. Després de la gira dels 20 anys, en Miquel va fer una aturada de 2 anys per retrobar-se i endinsar-se en nous mons musicals. Durant aquest temps va treballar amb artistes com Sergio Dalma, Toni Cayena, o Artico Surf, i de tots ells s'ha influenciat per compondre i crear el seu nou disc titulat 1977. És possiblement el seu treball més íntim i introspectiu sota la seva data de naixement. Abras parla de l'ego, de les pors i de les fòbies, però també de saber buscar el costat bo de les coses. 10 cançons, totes escrites per ell i vestides amb un so de directe i dels 70 i dels 80. Cançons que donen molta energia en el repertori de la nova gira del cantautor bisbalenc. Avui les interpretarà davant d'un públic conegut, davant de la seva família, amics i veïns a la seva ciutat natal. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
Arribarem a les 7 amb la cançó Quantes coses hem après de Miquel Abras, que avui actua a la Bisbal d'Empordà. Ara tornem al suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.